On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Xerrem, escoltem, fem filosofia, resolem misteris i vivim aventures. Bon dia, menuts. El poder de la imaginació.
Els diumenges a les 9 del matí a Cugat.cat 91.5 FM. La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local. Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cugat.cat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. La banda sonora de la teva vida a Cugat.cat.
There was music in the air. It should have been a wave. la banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir. Música a Cugat.cat. Queda't amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Estem escoltant el músic santcugatenc Gerard Díaz, o el que és el mateix, la companyia Minimíssima. Bon dia.
Bon dia.
Companyia formada per tu mateix.
Sí, solet.
Tu solet has guanyat el... Tu solet has guanyat el concurs de Sons de la Mediterrània 2019 a la Fira de Manresa, una final que es va celebrar precisament en aquesta Fira de la Mediterrània de Manresa. Veiem a la prèvia, ho comentàvem abans, que posava quatre grups, es disputen el concurs. L'únic grup que eres tu, que era una persona sola, eres tu, oi?
Sí.
I perquè, per la gent que ens estigui escoltant i no s'ho imagini, per què ets una companyia per tu mateix?
Bona pregunta. Bueno, faig una mica diferents papers en el que és el projecte aquest de la Minimíssima, i perquè hi ha diferents instruments, és a dir, faig el paper de l'acordionista, del violinista, del cantant, i recito una mica poesia i tal, i llavors vaig pensar que era un bon nom, és la mínima expressió.
No pot haver-hi menys gent en un grup de música. Perquè la teva relació amb la música tradicional, amb aquests sons del voltant de la cultura popular, d'on ve? Des de sempre?
Sí, jo diria que sí, des de sempre. Principalment jo he après a cantar i a tocar a casa, vull dir, sense més, en família, en situacions casolanes, diguem. I, bueno, sempre he anat tocant qualsevol instrument que m'ha passat per davant. Això no vol dir que sigui, abans he dit que feia el paper de l'acordionista i del violinista, no sóc ni violinista, ni acordionista, ni guitarrista, però...
Llavors què ets?
No ho sé, però faig música amb aquests instruments i amb d'altres instruments, però ara no em considero violinista ni etc.
Perquè tu et pots dedicar a la música o tens altres...
Jo tinc una feina i sempre he anat tocant, sempre, des de fa molts anys he anat tocant amb diferents grups. Normalment eren grups de persones, ara no. I no ho combino amb la feina, sí.
I en aquest sentit, què t'aporta? Guanyar aquest concurs, què significa?
teòricament el que significa és a part d'un reconeixement que és interessant. Jo el que volia, de fet, no era guanyar un concurs, de fet era tocar la Fira Mediterrània a Manresa, que és el lloc que crec que el que faig és més adequat. Llavors jo, la intenció meva era aquesta, i per això vaig enviar el que em demanaven, no? El dossier, els àudios que et demanen. Llavors ells el que es comprometen és a pagar-te un disco i els bolos en els concerts, jo crec que els més interessants que hi ha dins de la música d'arrel, com són el Tradicionarius, el FinPT, la Fira mateix de Manresa, i aquests bolos interessants en la música d'arrel.
Perquè precisament aquest món de la música tradicional l'hem parlat altres vegades aquí també al Sant Cugat a Fons, amb l'Escola de Música Tradicional, també amb els grups de les diverses colles. Sovint a vegades ho associem a una cosa que queda molt lluny i que potser s'acabarà perdent, però en realitat els joves s'enganxen a la música tradicional també.
Sí, jo crec que sí. Perdre's. Jo crec que sempre es perden coses i se'n creen de noves. És a dir, la tradició es va fent és a dir, sí que hi ha coses que evidentment es van perdent, però també se'n recuperen moltes, com instruments que s'havien deixat de tocar i de sobte trobem molta gent tocant-los. Es recuperen cançons, etcètera, però també se'n fan de noves. I de fet el que m'interessa més amb la companyia Minimíssima és no marcar gaire diferència entre el que és tradicional i el que és creació, perquè al cap i a la fi, no sé, crec que a vegades som una mica rígids entenent el que és tradició i el que no. Intento fer coses que he après, la majoria no m'he après una partitura, sinó algú me l'ha cantada, i sempre em sembla molt interessant aquesta cosa que quan algú te la canta està interpretant, i llavors jo quan la canto la torno a interpretar, un altre la prendrà de mi d'aquella manera, anirà sempre evolucionant. No hi ha una forma estrictament tradicional d'interpretar aquestes cançons perquè no hi ha sigut mai.
Doncs potser el que és millor que fem ara és escoltar algun dels tres temes que escoltarem i així ens fem una idea de què és el que ja han vist també aquest jurat dels Sons de la Mediterrània, aquesta companyia Minimíssima que tenim l'honor de tenir aquí a Sant Cugat. Què serà el primer que escoltarem?
Doncs puc tocar, si us ve de gust, un balset, que en vaig dir Calces de Setí. Thank you.
Déu-n'hi-do. Sempre m'ha fascinat el so de... És hipnòtic. No sé si és per... Sí, no sé si cadascú ho sent a la seva manera, eh? Però sí que té un punt de... Que, perquè parlem una miqueta, deies que abans que els va... Què és el que els va captivar el jurat una miqueta? Què és el que et van dir? Vas parlar amb una mica amb ells després o...?
Sí, jo he parlat, però la veritat és que molt poc, perquè la situació és la que és últimament i tampoc no hem pogut fer la trobada que havíem de fer aquests dies. No ho sé, jo m'imagino que hi ha coses que han vist que no hi devien ser en altres propostes o el que sigui, no ho sé. Per començar, potser dels quatre finalistes, diguem que potser era la més arrelada, potser la més clarament d'arrel, potser això hi pot tenir a veure. D'altra banda, no ho sé, sembla que aquest, no sé per quin motiu, però normalment en aquest concurs hi ha bandes grans i tal, i aquest any sembla que van triar sempre propostes molt petites, les quatre, i doncs la meva era la més petita de totes.
Respecte a totes. Perquè precisament deies, toques diversos instruments, però vas canviant, com ho fas per... o canvies durant el mateix tema, com ho fas per poder fer tots aquests canvis?
Home, en general canvio entre cançó i cançó, però és veritat que un dels instruments que porto, que és bastant curiós, o almenys sempre desperta bastanta curiositat a la gent, és un shruti, que és un instrument de la Índia, una mena de, perquè es pugui entendre, una mena de, com de manxa d'acordió doble, en la que posiciones una nota concreta o un acord sencer, i a la Índia el toquen, venten aquestes manxes amb la mà, però jo em vaig inventar un sistema per aguantar-lo a la cadira on toco. Sempre m'he d'emportar la mateixa cadira llavors als concerts, però bueno,
és un petit detall.
I llavors el vento amb el peu. Llavors això em permet de tenir un bordó, una nota contínua o un acord, de manera que si jo tinc aquella nota contínua puc cantar o recitar o canviar l'instrument, puc canviar un violí per l'acordió mentre es manté un so que manté l'interès del públic, diguem, no?
Dèiem que t'hem d'escoltar tres vegades, si no se'ns farà una mica tard. Què és el següent que...
Fem-ne una, a veure, una que es diu Cop de cap.
Del nyap que no hi ha fat, i cop el seny, i clos el puny, treu el nas, ferma el pas, de bon grat, de cap a cap, tot el món, ves més lluny i surt al pas, el que vols i sense por, fes un cop de cap. Cap al cor i fuig del nyap que no hi ha fat, i cop el seny i clos el puny i treu el nas i ferma el pas, de bon grat, de cap a cap, tot el món, ves més lluny i surt el pas, el que vols i sense por, fes un cop de cap.
Aquesta és més contundent, eh? Doncs això era cop de cap, dèiem, de la companyia Minimíssima. Perquè abans t'he preguntat per la feina, però no t'ho he preguntat directament, però tu fas arcs de violí?
Sí, violí, viola, cello... Sí, sí.
I això ho fas aquí a Sant Cugat?
Aquí, sí, dos carrers més enllà.
I com d'on et va venir això?
Bueno, hi vaig anar a parar una mica casualment, eh? Jo vaig
viure... Home, a veure, casualment. Gerard, no es va parar casualment a fer arcs de violí?
Sí, una miqueta sí. O sigui, jo havia, com et deia, toco bastants instruments i llavors, potser per això, doncs sí que no casualment del tot, però jo vaig viure molts anys a fora, vaig anar-me movent i a una època determinada vaig anar a parar a una ciutat que es diu Cremona, Itàlia. I allà es fan violins i arcs, i és l'únic que es fa. De manera que o feia això o anava a una altra ciutat. De manera que vaig fer aquests estudis que sempre m'havia tret molt la construcció d'instruments i tal, i això m'he dedicat.
Perquè com es fa un arc?
Ostres...
A veure, en genèric, eh? Ja ens entendrem.
Ja vinc un altre dia.
Sí, això, un altre dia. Això és una cosa que tenim pendent, que fa molt temps que et perseguim, i ja arribarà, però molt per sobre.
Jo treballo artesanalment, de manera que, ostres, no sé com resumir-ho, però agafo els materials en brut, és a dir, la fusta, la treballo amb ribots, hi ha una part també de treball dels metalls, de la plata, nàcar també... i el crin de cavall, que és el que toca la corda, el que fa arrencar el so de la corda.
És important, evidentment, un arc, no?
Sí, un arc et dona... O sigui, un mateix instrument pot donar un so molt diferent, unes característiques molt diferents segons l'arc que tinguis.
I cada músic deu tenir les seves manies, no?
Sí, la combinació... O sigui, un instrument pot ser molt bo i anar-te malament a tu per la manera que tens de tocar, llavors la combinació de qui el toca, o sigui, músic, arc... O sigui, músic, instrument i arc és bastant particular.
Clar, perquè pels profans en la matèria la sensació és que això de la música és molt mecànic, no? Que si tu apretes aquí i fas bé això, ha de sonar...
No, agafa un violí.
Millor que no. T'asseguro jo que...
No, una mateixa nota pot sonar de moltes maneres diferents. No, i tant, hi ha moltes subtileses.
Això el Lluís Cabal, que vindrà ara, sempre m'explica moltes coses que jo no... A vegades, confesso ara que no en sent, crec que no hi és, que no ho entenc el que em diu, però jo ho confio molt. Doncs escolta, Gerard, escoltem l'últim tema abans de tancar l'entrevista.
Doncs, si vols, faig una cosa que de fet ho vaig fer a la fira de Manresa, vaig tancar amb això, que és un poema d'una persona bastant propera, que és el Pep Divins, que va publicar aquest llibre l'any passat. És un pagès de vora Solsona, i que escriu coses increïbles. Si voleu, faig això.
I tant.
Si no puc canviar el món, que el món no em canvia a mi. Resistir al terrorisme invisible de l'Estat. Desafiar l'amenaça mundial de l'estupidesa. No claudicar davant el gregarisme repulsiu ni davant l'elitisme despòtic. No cedir a l'ús mercantil de la bellesa, denunciar la barbària encoberta, sortir indemne de l'obscenitat, resistir sense cap esperança. Per poesia.
Pep Divins, eh? Un pagès de Solsona que escriu poesia, eh? Al meu poble hi havia un pagès que escrivia poesia, també. Josep Torracans, crec que es deia. Encara tinc el record del senyor en Barretina. Anava en Barretina, efectivament, amb el tractor, i escrivia poesia, i la recitava també a les... arreu de Catalunya, cadascú...
El Pep em deia que ell el que fa, bueno, ell va pasturar les ovelles i tal, i va pensant, i després quan ja les té tancades arriba i escriu el que li ha passat pel cap.
I ho posa en paper.
Sí, i per sort algú ho ha publicat i està molt bé.
Doncs, escolta, Gerard, quan et podem... Deies que tens pendents, que això t'implica també alguns concerts, on et podrem veure?
Doncs ara la veritat és que he d'anar veient, perquè les coses han anat molt...
molt ràpid.
Molt ràpid. En tot cas, clar, tots aquests bolos del premi seran durant tot el 2020 i serem al CAT. Al CAT sí que hi ha una data, no sé quan, el Tradicionarios. No ho sé, haurem d'estar...
Estarem atents nosaltres, a quan ho sapiguem.
Però hi ha el FinBT, hi ha la Fira Manresa, i després hi ha altres coses més petitones que vull fer per aquí. El gener a Sant Cugat, algun dia de gener, estic amb el David Vila, que és un escriptor de Sabadell, i estarem al Vilab, al celler cooperatiu. Ara no sé dir el dia de memòria.
El gener, d'aquí al gener tenim temps de precisar-ho.
Anirem informant.
De precisar-ho més. Doncs escolta, avui t'hem fet... No t'hem deixat la teva cadira per tocar, però almenys ens hem pogut fer una idea una mica de què és aquesta companyia minimíssima. Gerard Díaz, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I no t'escaparàs un dia d'explicar-nos això dels arcs amb més detall. Que vagi bé.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bw.cesagarra.com.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Fes la teva compra online a bonpreuesclat.com i te la carreguem al cotxe en 5 minuts. Gaudeix d'una gran varietat de productes de qualitat amb la garantia de Bonpreu i Esclat. Entra ara a bonpreuesclat.com i compra de la manera més fàcil, ràpida i còmoda. Bonpreu Esclat, el teu servei.
A mi això no m'interessa.
A mi això no m'interessa.
Un programa amb molta música i poca lletra.
A mi això no m'interessa.
Un programa amb moltes lletres i pocs números. A mi això no m'interessa. Els dimarts i els dissabtes a les 10 del vespre a Ràdio Sant Cugat. A mi això no m'interessa.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Wisconsin. Els Volats són persones optimistes a les que ens encanta la música feta a casa nostra.
Més amb tu, els dies són més fàcils.
Ens agrada emocionar-nos recordant els èxits de sempre.
Jo no sabia...
Però també volem estar a l'última de les darreres novetats i els concerts que venen.
Com tu i com jo.
Estimem la ràdio inclusiva i ens agrada passar-ho bé compartint cançons. Si estàs volat, aquest és el teu club, el Club dels Volats. Cada divendres de 12 a 1 del migdia a Cugat.cat. No hi faltis.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
La música Guateque a Cugat.cat. Guatequemania, els dilluns a les 12 del migdia i els divendres a les 8 del vespre. Música dels 60, 70 i 80 amb Josep Maria Planas.
Jóvenes, éramos tan jóvenes.
Guatequemania a Cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga al júnior? Al Mirasol? Vius cada melé de rugbi com si fossis tu?
Saltes amb els jugadors de la UESC o del Cubàsquet? T'aixeques per fintar com l'handbol Sant Cugat? Trepitges el tapís amb el Club Gimnàstica Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu.
T'entenem. Redacció d'Esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter @Cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Deu i 33 minuts. Tenim en directe el Lluís Cabal. Quin honor, escolti.
Molt bon dia a tothom.
Bon dia, que tenim en directe perquè la setmana passada...
Sí,
què va passar la setmana?
Sí, la setmana passada, per temes d'agenda i tot això,
sí, clar.
Els oients no ho saben, però el programa era gravat.
Clar.
I la setmana passada va ser un dilluns...
Van passar unes coses
molt intenses, sí. A les quals no vam poder fer, no vam fer cap referència, no perquè no ho consideréssim oportú, sinó doncs perquè estava gravat. Per tant, jo avui continuarem amb el tema que vam deixar la setmana passada de les dones compositores, però abans de tot, m'agradaria que sentíssim un track sencer, dura 1 minut i 22 segons, aquest.
Venite pure avanti, vezzose mascherine. Aperto a tutti quanti, viva la libertà, siamo grati avanti segni di generosità, e aperto a tutti, siamo grati quanti avanti segni di
Què era això?
Això és el final del primer acte de Don Giovanni, de Mozart, una obra composta el 1787. Jo suposo que els oients han sentit la lletra. La lletra és molt senzilla, diu Viva la libertat.
Ah, perfecte.
És una apologia que fa Mozart de la llibertat de pensament.
Mhm.
I m'ha semblat que era una bona manera de començar el programa.
Molt escaient, no?
Molt escaient, i més tenint en compte... En el seu moment, moltes vegades pensem que la música és un bé de consum, però la música sempre ha tingut, i sobretot en el passat, on no hi havia tants mitjans de comunicació com hi ha ara, doncs la música tenia un alt component social i fins i tot polític, i Mozart no n'estava...
També la té ara. Aquest cap de setmana que hem viscut el punk Cugat aquí a... Molt lligat a la protesta social.
No, segur que sí. Doncs com dèiem, Mozart es va permetre el luxe el 1787 en el teatre...
232 anys, eh?
Sí, sí. En el teatre farcit de nobles i de ducs i de comtes i de tota aquesta colla, doncs els va plantificar un viva la libertat que no va quedar... No va ser baladí. Podríem dir que aquest potser és el primer fragment de la història de la música que, tot i ser part del classicisme, ja anuncia el romanticisme i aquest canvi de pensament que vindrà després amb Beethoven. Jo només volia començar amb això. M'hauria agradat trobar algun fragment de dona compositora que toqués aquest tema, però he de dir que... No dic que no existeixi, però gravació jo no n'he trobat
cap. No l'has sabut trobar.
Amb la qual, doncs, sabran perdonar els oients si hem... Avui que parlem de dones compositores, comencem amb Mozart, però em sembla que l'ocasió s'ho valia.
Doncs escolta, podem reprendre ja aquestes dones compositores? Ja havíem repassat unes quantes...
Sí, ens havíem quedat a Venècia al segle XVII, a cavall entre el XVII i el XVIII, amb Antonia Bembo. I ara continuarem amb una compositora molt curiosa, francesa, que han transcendit poc les compositores franceses, però aquesta és una molt, molt important, nascuda el 1665 i morta el 1729.
I amb un nom molt ressonant.
Sí.
No, és...
Elisabeth Jaquet de la Guerre. De la guerra.
Sí. Molt bé, no? És com que et pots posar així...
Una dona lluitadora. Va ser una dona molt, molt lluitadora i molt, molt prolífica. Mira, mentre anem parlant, començarem sentint un fragment d'una sonata per violí i continu d'aquesta compositora.
Per violí i què?
I continu. Continu és el que sí, bueno, continu és un... No es refereix a un instrument, es refereix a una línia. La música, com n'hem parlat moltes vegades, la base, el que hi ha per sota de la melodia, que és el que li dona aquest teixit harmònic, doncs actualment ja està molt desenvolupat en tots els instruments que toquen, no? Però en un origen hi havia la línia de la melodia i la línia del baix. I aquesta línia del baix se li deia el continu, que és el que hi ha sempre. Per això és el continu, és el baix continu.
És
la base, és el fonament.
No em sonava haver estudiat mai que és un...
No tenia cap instrument que sigui continu. Normalment, doncs, el feien els instruments greus, és a dir, el contrabaix, el violoncel, més antigament, doncs, les parts greus de les violes de gamba, acompanyades, doncs, del clavecí, que és l'instrument que va desenvolupant els acords. Més endavant, doncs, ja serà sonata per violí i piano, bàsicament serà aquest la nomenclatura, però en origen era això, doncs per instrument i continu. Llavors, com dèiem, aquesta compositora, nascuda a França, ella va néixer en una família de músics, no? Llavors, tenia un ambient musical propici i va tenir una etiqueta de nena prodigi que la va perseguir tota la vida. I això va fer una mica que el seu talent com a compositora quedés eclipsat. Sembla ser que als 5 anys va fer un concert a Versalles, davant del rei Lluís XIV, el famós rei Sol, i des d'aquell moment el rei es va convertir en el seu màxim balador. La va protegir i la va intentar sempre... ajudar...
Anava doncs, bé, en aquella època caure-li bé el rei...
Caure-li bé el rei anava bé, sí.
Si la quedés malament, la cosa anava...
Curiosament, aquesta compositora, que a més era una extraordinària clavecinista i una cantant, molt bona cantant, a més de compositora, va entrar al servei d'una tal Madame de Montespan, que, mira, curiosament, era la principal amant del rei. I passaven aquelles coses a aquella època.
I va entrar-hi,
als 15 anys, gràcies a Madame de Montespan, doncs va entrar ja com a músic de ple en l'ambient musical de Versalles. En aquell moment la cort estava a Versalles, no a París, París era una ciutat on hi havia molta misèria en aquella època, i la cort estava a Versalles. També, en aquell moment, el món musical de Versalles estava, diríem, una mica controlat o portat per un músic que es deia Jean-Baptiste Lully.
És que ho estava buscant ara, i resulta que la amant de Lluís XIV, quan ho va saber el seu marit, va muntar un gran escàndol a la cort.
Per la qual cosa ja ho fan els marits, això.
Per la qual cosa fou empresonat i exiliat.
El marit.
És el que dèiem, caure-li malament al rei no acaba de sortir-te normalment
Més val caure amb gràcia que d'un cinc.
Exacte, sí, efectivament.
doncs, com dèiem, estava la cort musical estava manada per un músic que es deia Jean-Baptiste Lully, que aquest músic, que és molt conegut entre els músics, ostenta el famós rècord de ser el primer accident laboral de la història de la música.
Fantàstic.
Ja te l'explicaré. Aquest home diu a la tradició que era un home que tenia un caràcter una mica agre, no tractava massa bé la gent i s'enfadava molt. I ell tenia per costum dirigir, en comptes de dirigir amb una batuta, que en aquell moment encara no es portava això, tenia un bastó amb una punta de ferro i picava al terra amb aquest bastó per marcar el compàs quan els músics no anaven com ell pensava que havien d'anar. I aquest bon home un dia, amb un d'aquests moviments que picava al terra, es va enganxar el peu i es va clavar el bastó al peu. Amb tanta de mala fortuna que aquesta ferida se li va infectar i es va acabar morint.
Fantàstic.
A resultes d'aquesta ferida. Per tant, com dèiem, no dic que abans no s'hagués mort ningú d'accident laboral musical, però diríem que aquest és el primer documentat que hi ha.
D'enfadar-se, per culpa d'enfadar-se.
Sí, bueno, és un accident, és un accident laboral, com dèiem. Bé, doncs, aquesta noia que va viure a la cort una bona temporada, doncs després es va instal·lar a París, on va desenvolupar tota la seva vida professional i laboral, i a casa d'ella s'organitzaven concerts privats o semiprivats, que eren molt concorreguts i molt coneguts a l'època. Ella també gaudia d'una gran reputació com a clavecinista i com a professora de clave. Lligat a aquest instrument, ella va publicar un recull, uns llibres de peces. Ja saps que en aquella època sempre, ho vam parlar moltes vegades, els reculls de peces no eren només uns reculls per entretenir el personal, sinó que, a més, eren reculls en els quals s'explotaven els recursos tècnics d'aquests instruments, no? I, d'alguna manera, això és el que ho ha fet evolucionar doncs els instruments a partir d'aquestes composicions, no? Tenim constància de que també va escriure tres òperes, el que passa que només se n'ha conservat una, que és Cefal i Procris, que del 1600...
Cefal i Procris.
Sí.
Tenen nom de ser dos medicaments, també t'ho dic, eh?
Bueno, jo diria que són dos personatges de la mitologia o de l'antiga Grècia, però no, la veritat és que no ho he buscat, però no n'estic massa segur. Ella, ja et dic, va escriure molts reculls de peces per clave. També va començar a escriure, també ja, com dèiem, unes sonates per violí i clave, ja no per violí i continu, com he dit abans, sinó per violí i clave. Aquí es mostra una mica l'evolució aquesta. També va escriure unes cantates, les cantates franceses, basades en les Santes Escriptures, i també cantates profanes, Elisabet Jaquet de la Guerre, doncs és la imatge de la dona ambiciosa, no?, que conscient de la seva vàlua i que desenvolupa la seva activitat amb molta energia. S'ha de dir que en aquella època ella era molt famosa, moltes vegades ja ho hem dit, és molt difícil saber exactament què passava, perquè sabem una mica les tendències de les èpoques, no? Però com sempre passa, una cosa és la tendència general o diríem la norma social, i l'altra és el que passa de veritat, no? I en aquest cas, per exemple, com hem dit moltes vegades, doncs moltes dones compositores han quedat eclipsades, o la seva labor no ha transcendit gaire, però ella, en aquesta època, s'ha de dir que era molt coneguda, molt famosa, molt respectada i molt valorada.
Per tant, és una mica Ho hem anat parlant, en aquesta... que eren molt poques, però que quan alguna sobresortia sí que se la valorava.
Sí, sí, i no eren tan poques, Nosaltres estem parlant de les més conegudes, però n'hi havia, Vull dir, podríem fer 10 anys de programes sencers dedicats només a dones compositores, perquè el llistat és immens. Eh? Nosaltres estem una mica tocant les més representatives. Però sí, vull dir, no és allò de que s'haguessin d'amagar que eren compositores. Eh? En alguns llocs sí, depèn, ja ho hem dit també, per exemple, a Itàlia hi havia els estats italians de l'època n'hi havia que eren molt avançats i protegien les arts independentment del gènere del seu creador, no? I en aquest cas d'ella, doncs sí, va ser una dona molt, molt, molt coneguda. Va ser a partir del segle XIX que la seva feina va caure a l'oblit, però en aquella època, doncs, ja dic, era molt...
Sí, però sí que no és un d'aquestes... Per molt en aquest moment que fos reconegut, més tard, després de la història, s'ha anat enterrant, no? Perquè no interessava, sempre ha interessat més que siguin homes.
Bueno, també la cultura s'ha anat enterrant, eh? Moltes, vull dir, molts compositors homes també han quedat enterrats. És veritat que malauradament, doncs, el tema del gènere doncs, ha patit molt en aquest sentit, no? El gènere femení. I per això no estem parlant ara, eh? Però la seva òpera, aquesta que dèiem, de Cefale e Procris, va ser molt famosa a l'època. Era una obra d'aquelles que va estar en cartell molt temps i anava molta gent. I fins i tot, jo diria que era d'aquelles que hi havia temes que la gent cantava a la dutxa, saps? Bueno, quan es dutxaven,
clar,
no?
Llavors,
sí, és que, perquè no hi havia dutxes, però bueno,
moment...
eren melodies conegudes. Mira, sentirem, si et sembla, ara un fragment d'aquesta òpera, que és el principi després de l'obertura. Ella el que va fer és va importar la tradició de l'òpera italiana i la va adaptar a la música francesa. Com veieu, a part de l'idioma, no sona a l'òpera italiana.
No gens.
Està molt afrancesat, això.
Sí, una bueno, mica de música trobadoresca. Les
coses, sí, una mica l'herència d'aquesta música trobadoresca, també, no? Bueno, les coses sempre tenen... Està bé que tinguin l'etiqueta del seu lloc, no? Una mica de la característica pròpia, no? Perquè, si no, tot sempre seria igual, seria molt avorrit.
I tant.
Bé, passarem ara a la següent compositora, que és Maria Teresa Agnesi. Mm-hmm. Ara ja estem parlant d'una compositora milanesa. Molt...
També... Tornem a Itàlia, eh?
Tornem a Itàlia. També, com dèiem, també molt reconeguda com a compositora i, a més, era una extraordinària clavecinista i cantant. No és estrany. El clave a l'època era el piano d'ara, eh? Vull dir que tothom que feia música, tothom tocava
començava
un instrument de teclat i clar, era el que hi havia, per tant, era el clave. La majoria de les seves composicions, com dèiem, són per teclat o per teclat i veu o per veu i acompanyament, no? I curiosament la seva obra per teclat és molt difícil, és tècnicament molt, molt complicada i potser això ha ajudat a que s'hagi...
Feia mandra, no?
Sí, bueno, potser hagi estat una mica oblidada, no? Diríem que requeria una inversió de temps i d'esforços que potser doncs els intèrprets posteriors no tots estaven disposats a fer. Ella era filla d'un noble que li va procurar una bona educació musical.
Això sí que és comú en totes aquestes compositores, no? Que venien de famílies, la majoria, molt relacionades amb la música.
Bueno, les que estem tocant ara, sí, és clar. Evidentment, també és un fet social normal, no?
I deu ser habitual en els homes, també, en els també, compositors també, homes.
Evidentment, també. A veure, Mozart, ningú s'escapa a Mozart d'on venia, no? Per exemple, o Haydn també tenia tot un entorn musical. Bé, també ens hem de situar a l'època, no? El que en diem el ciutadano de a pie... potser no tenia accés fàcil a la cultura, no?
Diguem-ne, el pagès no tendia a poder publicar.
Clar, com passava en èpoques anteriors a tot això, la cultura molt sovint estava als monestirs, ja ho vam parlar, això. Amb la qual cosa, no vol dir que només es fes música als monestirs, però clar, la música que es podia fer i que ha transcendit és aquella. Ara, Aquí, doncs sí, sí, és veritat, clar, estem parlant de gent que d'alguna manera estaven lligats a un entorn musical. I és important això també remarcar, no?, com les famílies doncs es preocupaven de que les noies, no?, doncs tinguessin aquesta educació musical, no? No sabem gaire qui van ser els seus professors. Jo suposo que devia estar en el seu entorn familiar, no? Moltes d'aquestes composicions s'han perdut, sabem que van existir, i ella es va poder desenvolupar gràcies, com deia abans, veus, a l'ajuda del govern de Lombardia, que era l'estat italià d'aquell moment que estava a Milà, perquè, com dèiem, doncs era un govern molt progressista en aquell temps, no? Protegien les arts i bueno, tot el que estava relacionat amb la música, doncs en aquell moment es potenciava, i a més era un estat on era pioner en quant als drets de les dones, no? Mm-hmm. Mira, si et sembla, sentim un fragment de Maria Teresa Agnesi, que és un concert per clave i orquestra. Ja que parlàvem de la dificultat tècnica, doncs ara la podrem apreciar.
Estic cansant només d'escoltar-ho.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí ja hi ha més notes. Ja estem entrant ja en una altra dimensió, eh? Com hem dit. Ella també va escriure també cantates i es va relacionar amb un personatge, Maria Antònia de Baviera, que ara en parlarem, perquè Maria Antònia de Baviera, que és un personatge de la noblesa, també és compositora.
També
i és la compositora que parlarem a continuació. Mm-hmm. Maria Teresa Agnesi és 1720-1795, estem de ple al segle XVIII. I amb Maria Antònia de Valpurgis de Baviera també estem de ple en el segle XVIII, 1724-1780. Aquesta dona era noble, era mecenes, compositora, pintora i escriptora. Era alemanya, filla del príncep elector de Baviera. Per què estava relacionada amb
està
l'altra?
Està bé com a títol... Jo sóc príncep elector.
Sí, príncep elector.
No, m'agrada.
És el príncep que decideix.
Exacte.
No és el que l'han elegit, eh?
És el que tria,
sí, sí, sí. És això. Per què està relacionada amb l'altra, si era italiana? Perquè en aquell moment la Lombardia estava sota domini austríac, sota domini de l'imperi alemany. Llavors, aquesta Maria Antònia Valpurgis de Baviera, doncs, com dèiem, era de la noblesa i era filla d'aquest príncep. Ella utilitzava un pseudònim que era Edpa, que era Ermelinda Talea Pastorella Arcàdia.
Endavant.
I era el seu nom secret de l'Acadèmia Romana de l'Arcàdia. Ella va ser la primera dona a entrar en aquesta acadèmia literària creada a Roma, i era una acadèmia que volia combatre els excessos del barroc per tornar una mica a l'estètica del classicisme, tornar a la puresa de l'art sense tant d'ornament. Val a dir que després també hi van haver-hi moltes dones en aquesta acadèmia, però Maria Antònia de Baviera va ser la primera a entrar aquí. Va ser deixeble de diversos músics. Un és Nicola Porpora, que era un extraordinari violinista. Aquest té un tractat de violí. Aquest, els que som de la secció de la corda, o corda arc, el coneixem. Va patrocinar també molts científics i artistes, i a més va ser una dona molt, molt emprenedora. Va invertir diners en una fàbrica tèxtil i va ser propietària de la Bayerische Brauhaus, que era la primera fàbrica de cervesa de la...
Això està bé, era l'essada de l'època, no?
Sí, sí, una dona inquieta, emprenedora, que, bueno, que d'alguna manera doncs, no només estava per les arts, sinó pel progrés doncs, de la societat a la que vivia. Ella també va ser, a part de música, ella també va escriure, era sobretot molt, molt prolífica literàriament, i va escriure molts llibres, sobretot molts tractats. En té un de molt famós, que es diu de la fortificació de l'ànima contra els horrors de la mort, on ella parla d'alguna manera com preparar-nos, no?, per afrontar la mort com una conseqüència natural de la vida, no? D'alguna manera ja s'està començant a ensumar aquest romanticisme que vindrà ben aviat a partir després d'aquesta època, com dèiem, doncs això, va fundar una fàbrica tèxtil que va funcionar durant molts anys, vull dir, va ser una fàbrica centenària. I res, d'ella jo proposo ara que sentim un fragment,
sí,
d'una òpera seva,
eh?
Haurem d'acabar ja, perquè el rellotge sempre ens persegueix.
Aquest
rellotge,
any tens el problema de que
s'acaba les notícies
a un punt i
no podem estirar perquè sona el pip, no, els quatre pitos de l'hora.
És absolutament casual.
Sí, sí, doncs res. Doncs escolta, doncs, per acabar el programa avui, doncs sentirem de Maria Antònia Valpurguis de Baviera un fragment de la seva òpera Talestri, Regina de l'Amazoni, que és una obra semicòmica, Talestri, la reina de l'Amazones. També hem d'imaginar com s'imaginaven l'Amazones, sí, en aquella època, sí, que no hi havia fotos, no hi havia vídeos, no hi havia tot això. Doncs res, doncs sentirem aquest fragment i amb això ens despedim fins a la setmana que ve,
Lluís, que vagi bé.
Un plaer, com sempre, i res, doncs ens veiem la setmana que ve. Cugat.com